especial El Suplement amb la Marató des del Casino L'Aliança del Poblenou. Amb Roger Escapa.
Suplement, som a Catalunya Ràdio. 4 minuts per arribar a 2:15. 900-21-50-50. No ens cansem de repetir aquesta xifra. És el nou telèfon de la Marató d'aquest any, dedicada, evidentment, com anem repetint des de les 8 del matí, a les malalties minoritàries, en directe des del casino de l'Aliança del Poblenou, escenari avui d'aquesta Marató. També El Suplement surt al carrer. Ens agradi o no, algunes malalties minoritàries s'han d'associar també amb la mort. Són patologies que no tenen cura i que redueixen dràsticament l'esperança de vida de les persones que les tenen. Ara bé, hi ha equips de professionals que vetllen per millorar la seva qualitat de vida i sobretot la qualitat de la seva mort. Són els equips de cures pal·liatives que també ajuden l'entorn d'aquests malalts. Ara volem conèixer, volem saludar en aquesta taula que ens acompanyen aquí al casino el Jordi Cruz i l'Elisabet Parés. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
I moltes gràcies per acompanyar-nos. D'entrada arrencaré amb l'Elisabet. Tu ets la mare de la Ivet, Elisabet?
Sí.
Qui és la Ivet?
La Ivet, la meva filla, té ara mateix 4 anys.
Té 4 anys, és l'única nena diagnosticada amb MSD de tot l'estat. Què és aquest MSD?
Bé, és el dèficit múltiple de sulfactasa, és una malaltia genètica, hereditària, degenerativa, neurològica també. Bé, afecta a molta part del seu cos, i ella inicialment, quan ens la van diagnosticar, encara no tenia cap efecte. Va ser una mica de casualitat que ens la van diagnosticar, però mica en mica ha anat perdent totes les seves habilitats. Cap als 3 anys va començar a perdre tot el que havia après.
Quan us va arribar el diagnòstic?
Una mica abans dels 2 anys.
Una mica abans dels 2 anys. Clar, suposo que tu aquestes sigles MSD no les havies sentit mai associades a una malaltia minoritària, no?
No, mai.
Aquest és un dels grans problemes.
I tant.
Com va reaccionar?
Per al nom, com si em parlessin d'algú que desconec totalment. El que sí que va sobresaltar és que quan ens ho estava explicant la doctora, la neuròloga, ens va dir en paraules textuals, doncs, que no superaria l'edat infantil. Clar, això sí que va ser un cop dur, perquè potser sents un nom d'una malaltia i no saps ben bé el que et passarà, però quan et diuen que morirà aproximadament cap als 10 anys, penses, ostres, és que això no és el que... no t'imagines, perquè és algo molt... no estem preparats per un diagnòstic així.
Clar, quan el doctor diu, o la doctora, té una esperança de vida molt curta, morirà en 10 anys, això és impossible de pair, no?
És impossible, és que no cap a cap, perquè per molt ella portava un petit retard i era una nena no, aparentment normal, no tenia els efectes. Clar, quan diuen això, bueno, esclates a plorar, no saps ben bé ni com reaccionar, no reacciones, és un xoc. Fins que no acceptes, doncs van passar mesos, fins que no vam veure, doncs, que sí, realment era aquesta malaltia el que era, el que provocava, el que ens esperava una mica. Tampoc ben bé ho sabíem ni a l'edat que començaria a perdre, però clar, és molt dolorós per les famílies que ho patim, no? Sigui aquesta malaltia, sigui una altra, però quan són degeneratives, que van perdent els nens, doncs el dia a dia es dificulta cada vegada més, i bueno, ho anem superant mica en mica, i ho anem paint i ho anem acceptant, que és el que més costa, no? L'acceptació. Però també hi ha esperances, gràcies a les investigacions i gràcies a que la ciència evoluciona, i aquest tipus de malalties com té la meva filla i d'altres es poden curar actualment. Hi ha sistemes amb la teràpia gènica, sobretot, i nosaltres és el que volem, investigació i avançar perquè els nens es puguin salvar.
És una pregunta duríssima, eh? Tu has acceptat que la teva filla morirà?
No m'ho acabo de creure, perquè crec en les investigacions, i estem en una investigació actualment que està avançant, i no vull pensar que ella es morirà. Evidentment és probable, no?, que potser no s'arribi a temps, no ho sé, però nosaltres aquesta via, doncs, la descartem una mica. Anem més a la via de que sí que la podran tractar i que es podrà salvar.
Tu tens esperança?
Sí, molta.
Deixem que saludo el Jordi, també el Jordi Cruz. Sentim els senyals horaris de 2:15 del matí, en directe al Suplement des del casino Aliança del Poblenou. El Jordi, la seva filla era la Sofia i tenia la malaltia de San Filippo. Què és aquesta malaltia, Jordi?
Bueno, l'Elisabet ha explicat molt bé, són malalties germanes, ¿vale? És una malaltia d'acúmul lisosomal i realment acumula toxines en els diferents òrgans, no? No fa que la nena se desenvolupe normalment i, bueno, i va empitjorant la seva qualitat de vida, no? Jo sempre dic que empitjora la qualitat de vida d'ella i de l'entorn de la família. O sigui, estem parlant d'un moviment, pues, important que requereix tota l'atenció necessària, no? I la meva filla va partir al cel fa 2 anys. Però, bueno, jo dic que sempre la tinc aquí, ¿vale?
Clar, en el cas del diagnòstic, us va arribar aviat, també?
Es va arribar aviat i jo sempre dic que és important, molt important, depèn de l'equip metge que tinguis o depèn d'on visquis. Vam tenir la sort d'estar a Barcelona i de poder tenir l'atenció de l'Hospital Sant Joan de Déu, que una persona, un doctor, va pensar que podia ser aquest tipus de malaltia. Si realment això no ocorreix, pues bueno, passa el que passa i encara tenim una mitja de poder trobar un diagnòstic entre 5 i 10 anys. Fins i tot hi ha pacients que no tenen aquest tipus de diagnòstic. És molt difícil trobar.
Jordi, tu com vas encaixar aquest diagnòstic?
Bueno, pues, com diu l'Elisabet, la Ivet va passar exactament igual. Me sonava xino el nom i me van dir és el síndrome tal, però no és això, sinó és pensar com és aquesta malaltia i què passarà després. I vulguis que no, pues això te fa un canvi de vida i canvia tot, no?, en general.
A més, tu continues sent el president de la representació de Catalunya de la Federació Espanyola de Malalties Rares. Explica'm una mica quina feina feu des d'aquesta federació.
Bueno, una gran feina, perquè la federació el que fa és agrupar associacions, ¿vale? El que intenta és ajudar és allò a on arriba una família o una associació de pacients, i que a nivell institucional és important tenir contactes, poder canviar lleis, fer més visible aquest tipus de malalties en el seu conjunt, fer canviar de que aquesta situació pues, se vagi creant un diagnòstic més ràpid, un equip de treball sobre aquest tipus de malalties, una conscienciació important a nivell general, i això la federació pues, aporta moltíssim, no? Després està la lluita individual de cada associació o cada família, que el que fa és lluitar per la seva malaltia i aconseguir que hi hagi vies de recerca importants perquè en un futur hi hagi un tractament que pugui pal·liar la sintomatologia o fins i tot curar, com deia l'Elisabet, en la teràpia gènica.
Suposo que en el procés de la teva filla també hi van participar o vau estar i molt en contacte amb els equips de cures pal·liatives.
Totalment. O sigui, és una part importantíssima. Jo penso que fa falta encara més conscienciació del treball tan important que fan l'equip de cures pal·liatives, perquè fa falta més formació, més atenció, i realment és un punt important perquè, a més, es troben amb malalties multisistèmiques que requereixen l'atenció de diferents professionals perquè afecta a tots els òrgans aquest tipus de malalties neurodegeneratives. I realment anar a l'hospital i tenir una visita, un altre dia, una altra visita en un altre especialista, això t'impedeix fer el teu curs de la teva vida, te dificulta molt, no? El tenir aquest equip de cures pal·liatives que està atén a la teva situació i que respon en el seu moment quan pot, perquè a vegades estan totalment saturats, pues realment és una part importantíssima, encara que te costa menjar-te això, que la teva filla està en un punt més avançat de la malaltia.
En aquesta taula també ens acompanya el doctor Carlos Rodrigo, ell és el cap de pediatria de l'Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona. Què tal, bon dia?
Hola, bon dia. Bon dia.
Explica'm quina és la feina d'un equip de paliatius, doctor.
Doncs un equip de paliatius ha d'atendre pacients que tenen una limitació o una amenaça per la seva vida, no? Que hi ha algun problema. I ha de ser una atenció total, continuada, activa, de totes les necessitats físiques, psicoemocionals, inclús laborals, i no només del pacient, sinó del pacient i de l'entorn familiar. Ja s'ha vist, no? Els pares, els germans. Aquesta és la veritable activitat d'una unitat de cures pal·liatives.
És a dir, d'alguna manera millorar la qualitat de vida d'una persona. Exacte. Que té una malaltia que pot ser o no terminal.
Exacte. De la persona i del seu entorn. Mm.
Sí. Qui pot accedir a aquestes cures pal·liatives?
Bueno, intentem que tothom. O sigui, la voluntat, i de fet en els últims anys a Catalunya s'estan fent reds, no? S'estan fent a tots els centres de referència dels hospitals més importants de Catalunya, cures pal·liatives d'adults existia des de fa molt temps, dels pediàtrics s'ha anat molt a poc, la veritat és que podem dir que ara estem bé, no? O estem bastant bé, fa 10 anys serà anecdòtic, però ara la intenció és que qualsevol nen, no? Parlem de nens, que tingui això, que hem dit, una limitació o una amenaça per la seva vida, pugui tenir aquesta arribada als equips de cures paliatives.
Clar, és molt diferent que en aquest cas els pacients siguin nens, no? El cas de la Ivet i la Sofia, cures paliatives infantils, que d'un adult o d'una persona cures paliatives sí. D'una persona amb edat avançada. No té res a veure.
No, no té res a veure. L'atenció paliativa, no? O de cures avançades, no? Que tendim ara a dir, no? Perquè és molt més paliatiu, vol dir atenuar, aminorar, no? Però volem molt més, no és només això. O sigui, per entrar a cures paliatives, en principi és una malaltia que no té curació en si mateixa, no? Però tenim moltes coses que fer i cada vegada més, com s'ha dit, gràcies a la investigació i als millors coneixements, de vegades sí que arribem a tenir cura. Pot ser amb seqüeles, llavors, encara que tinguin cura, haurem de seguir fent aquesta atenció, altres vegades perquè no hi ha cap capacitat, però sempre es pot fer coses, i molt diferents als nens, clar.
Per exemple, Jordi, quines cures necessitava la Sofia?
Bueno, pues moltes. La veritat que anava en augment, conforme anava passant el temps, i sobretot per nosaltres, pels pares, un desconeixement també important en com actuar. Pensem de que en aquest món... veient que al metge ho necessiten al costat, quan tenim una malaltia minoritària tan dura i tan difícil de portar, pues necessitem aquell metge que ens contesti al mòbil el diumenge o pugui tenir un apropament, no, a nosaltres, perquè no saben com actuar ni són metges, no? Per això l'equip de paliatius va ser una part importantíssima i que realment va ajudar moltíssim, no? Estem parlant de malalties neurodegeneratives, en la qual hi ha ofegament, li falta la respiració o se posen murats. Quan canviava el color de la meva filla, pues nosaltres no sabíem com actuar, corrent i intentar sempre fer màsters cada dia per conèixer tot això i poder actuar ràpidament abans de poder trucar a algú, no? A ajudar, no? O sigui, estem parlant sempre des del coneixement d'una cosa que t'ha tocat fins a poder arribar al moment que tens un equip de paliatius que te pot escoltar en algun moment determinat i poder actuar ràpidament, perquè parlem de que se'n va la vida en un moment de cop i no pots fer res. Per això tens d'estar actuant al moment ràpidament.
I aquests professionals d'aquestes cures paliatives, clar, entren a casa teva, entenc, no?
Entren a casa meva. Sí, sí.
Són grups reduïts, doctor? Els hi hem de dir infermers, infermeres, els hi hem de dir metges?
Sí, és un grup multidisciplinari on hi ha d'haver metge, infermer, infermera, psicòlegs, treballadors socials. Aquests quatre, sempre. De vegades més, no? Que necessitem gent d'assessoria espiritual, també. Però els quatre són el grup fonamental, mínim. I abans he dit que tothom pot arribar, però en la pràctica, estudis recents aquí a Catalunya, només el 10-20% de tots els nens que necessiten atenció paliativa es beneficien, no? Perquè encara no estan suficientment desenvolupats, aquests quatre.
També l'objectiu, suposo, que és que els pares aprenguin a fer aquestes cures paliatives, no?
Sí, però no és necessàriament un objectiu. L'objectiu és que el nen i la família es trobi còmode. De vegades, i la veritat, en la pràctica, la majoria dels pares s'impliquen, però, bueno, ja tenim de tot, no? Hi ha vegades que no, i no és un objectiu absolutament necessari. És ajudar, i si ells volen, que solen voler, ho fem i els ajudem. O ells mateixos proposen, però qui millor ho pugui fer.
La idea o l'objectiu també és allargar la vida d'aquest pacient o facilitar la mort, o fer una mort...
Sí, no.
Pregunto,
no, cap de les dues coses, en veritat. És acompanyar, facilitar, millorar, ho ha dit vostè abans, no? Millorar la qualitat de vida globalment. No és altra, de cures paliatives. Després estan els metges particulars, no? Que tenen els metges de cada pacient, que ha de lluitar per les seves diferents parts. Però les cures paliatives és ajudar, ajudar.
Elisabet, tu de què tens por pel que hagi de venir? Què és el que t'angoixa?
Bé, que evidentment la meva filla, la Ivet, tingui algun problema que no sapiguem actuar correctament en aquell moment. Sí que és cert que tenim el telèfon de cures pal·liatives, podem anar a urgències, podem córrer, però sí que la por és més d'algun moment d'ofegament, com ha dit el Jordi, o d'algun moment que tingui alguna crisi molt forta, que no sapiguem com actuar correctament. Amb això, doncs, clar, sempre tens una mica de por de cuidar-la malament o de no arribar prou a poder-li solucionar el problema en aquell moment.
I esteu acudint ja a aquestes cures pal·liatives? Us han ensenyat una mica com va? Formen part també de la vostra vida, del vostre dia a dia?
Sí, ells han vingut diverses vegades ja a casa. Nosaltres també, el que comentava el Jordi, quan anem a l'hospital sempre ens agrupen visites, intenten que hi anem el mínim possible per als desplaçaments. No només això, sinó també es coordinen entre ells els diferents especialistes de l'hospital. Com han comentat també, doncs és molt important que sàpiguen les necessitats de la Ivet, i si hem de fer, doncs hem d'anar a fer una radioteràpia o fisioteràpia o acompanyar-nos en algun aspecte de l'hospital, doncs també ho fan. Hi ha grups també de germans, també estem acudint amb un grup de germans, com ha dit, doncs afecta tota la família i els germans es queden una mica com descuidats, no? Perquè clar, per part nostra aboquem molt més temps a la Ivet amb totes les seves cures que necessita i diàriament molta atenció, i estàs una mica descuidant la resta de família, no? Ens sentim molt acompanyats. El que jo volia una mica afegir amb aquest aspecte de cures pal·liatives és que ens va costar també entrar. Nosaltres feia temps que ens deien: us trucaran de cures pal·liatives, tindreu aquest servei. Clar, nosaltres fins que no l'hem tingut no hem pogut gaudir d'això de que comentava, d'anar a l'hospital i tenir 3 o 4 visites en un dia. És important per una família que som treballadors i hem de continuar el nostre dia a dia, no? Una mica, doncs clar, si t'agrupen diverses visites en un sol dia, doncs ens facilita molt aquesta tasca, i la coordinació entre ells també hem guanyat molt. Va costar quasi bé un any per arribar-hi, quan ja ho necessitàvem abans.
Jordi, de tota la teva història duríssima, evidentment, amb la teva filla, què n'has après, si és que n'has après alguna cosa?
Bueno, he après moltíssim, moltíssim. Jo sempre dic que he tingut una sort important de tenir a Sofia. He tingut una sort grandíssima de poder aprendre valors. El meu fill també, perquè tinc un fill que també ha tingut la sort de tenir paliatius al costat, el psicòleg, que sempre ha estat al costat, Dani, i que sempre l'ha trucat per telèfon, ha vingut a veure i tal, no? Però jo sempre dic que t'ensenya, la vida t'ensenya, i també això fa de que puguis ajudar els demés. Jo, si continuo aquí endavant, és perquè m'agrada ajudar les persones. Penso que la meva filla m'ha ensenyat tant a la vida, i que realment a dia d'avui sí valoro les coses, no? Abans potser no valorava certes qüestions, però ara valoro tot, no? I penso que això és el que... I encara que hagi marxat, jo penso que la síndrome de San Filippo té una 6 clínic de teràpia gènica. Jo li dic a la família: tenim de lluitar per lo nostre, tenim de lluitar perquè algun gaudeix d'un futur tractament demà, i si nosaltres no es movem no farem res. O sigui, no podem quedar-nos al sofà, sinó que tenim d'ajudar, tenim de pensar de que qualsevol ajuda, un euro per la recerca, és importantíssima, que a qualsevol li pot passar el que està passant, i que penso que tenim de tenir consciència sobre això. Tenim grans investigadors a Catalunya, grans professionals de la medicina que es recolzen, i el que tenim de fer és impulsar tot això perquè el dia de demà, a qualsevol que li passi, pugui tenir una resposta.
900-21-50-50, 900-21-50-50. Hem sentit els testimonis del Jordi Cruz, el pare de la Sofia, president de la representació de Catalunya de FEDER, l'Elisabet Parés, mare de la Ivet, el Carlos Rodrigo, que és cap de pediatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol, perquè dedicar uns minuts o una estona també a les cures pal·liatives en una jornada com la d'avui jo crec que també era molt important, i ho hem intentat fer el suplement. Gràcies a tots tres per haver mostrat el vostre testimoni avui a l'antena de Catalunya Ràdio.
Gràcies.
Una abraçada. Moltes fem una pausa i continuem des del casino del Poblenou. Gràcies.
900-21-50-50. Amb tu guanyarem. Truca. Especial el suplement amb la Marató des del casino d'Aliança del Poblenou. Amb Roger Escapa.